Amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca tafanegem la cartellera cinematogràfica cada divendres, també aquest divendres 31 d'octubre, terrorífic. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
La castanyada no arriba a la gran pantalla, però el terror de Halloween sí, oi?
Sí, sí. O sigui, així com l'any passat, per exemple, vam tenir la tercera entrega del fenomen de terror gore anomenat Terrifier. La tercera part es va estrenar el 31 d'octubre de l'any passat. Doncs avui tenim diverses estrenes que venen directes del Festival de Sitges, com Together, que estava a competició, o com Esa cosa con alas, que també estava a competició, i que és la pel·lícula que es va projectar a Sitges amb motiu del Premi Honorífic a Benedict Cumberbatch.
De fet, jo no diria cada setmana, però cada 15 dies tenim una estrena de terror. És un gènere que viu un bon moment.
Sí, sí. O sigui, bueno, deien que aquest any el terror estava salvant una mica la cartellera actual, que potser no hi havia hagut tantes grans pel·lícules, i en canvi han tingut fenòmens com Los Pecadores o com Weapons o com Devuélvemela, tot i que aquesta última a mi personalment em sembla una pel·li una mica sobrevalorada. Però sí, sens dubte, és un gènere que travessa un gran moment.
Comencem amb les estrenes d'aquest cap de setmana. Amb quin arrenquem?
Los Tigres.
Venga, vamos a hacer un juego, ¿vale? Voy a tirar mi reloj al agua. El primero que lo coja va a tener un premio.
¿Cuánto?
400.
Qué miseria por jugarte la vida.
No me encuentro bien.
Ya te lo ha dicho el médico. Cada vez que bajes será como jugar a la ruleta rusa.
¿Te lo ha dicho alguien?
¿Qué nivel de buceo tienes?
Mi padre era buzo. Llevo toda la vida buceando.
¿Puedes bucear con eso?
Se me ocurrió algo. Solo con que baje y cojo uno de esos paquetes. Si no consigo dinero, me quitan a las niñas.
¿Tú eres imbécil?
Llevo toda mi vida debajo del agua. Fuera no sé.
Un paquete entero es mucho. Tienes 3 disparos.
24.000 euros.
¿Qué pasa? ¡Me deja de verlo!
¡Vamos, al agua, vamos!
Yo lo que quiero es una parte de lo que tú estás cogiendo. No sé de lo que me estás hablando, Cano.
Los Tigres es va presentar a Sant Sebastián i allà va tenir premi a la millor fotografia.
Sí, correcte. Pau Esteve Birba, que català i format a l'escac, va rebre el premi a millor fotografia per Los Tigres, la nova pel·lícula d'Alberto Rodríguez, director de Ojo, Grupo 7, La isla mínima, El hombre de las mil caras, i la seva última pel·lícula va ser Modelo 77. Doncs bé, ara en aquest cas torna escrivint el guió novament amb el seu col·laborador habitual, Rafael Cobos, amb aquesta història sobre dos germans que són submarinistes. I bé, ell treballa en obres marítimes i ella estudia la vida submarina i l'assisteix. I bé, i aquests dos germans són Antonio de la Torre i Bárbara Leni, que es veu que, bueno, d'entrada no semblen gaire que siguin germans, i la pel·lícula juga una mica amb aquesta idea.
A l'equívoc, no?
Sí, sí, juga amb aquesta idea. I bé, i de sobte un dia veuen que la seva economia precària podria millorar quan troben un cocaïna oculta al cas d'un vaixell enfonsat. I bé, i bueno, es diu el Cinemania que és una petita gran pel·lícula d'aventures, una impecable pel·lícula de gènere, recolzada en una tan sòlida com minimalista trama delictiva, sobre, bueno, persones normals que aclaparades per les circumstàncies que se la juguen. Diu Lara que el que més sedueix és la descripció d'aquesta activitat que fan els germans que encarnen Antonio de la Torre i Bárbara Leni, i que, bueno, que descriu les seves circumstàncies amb precisió, estalviant-se justificacions i judicis, i que, bueno, que permeten que els acompanyem des de l'altra banda de la pantalla, i que les imatges sota el mar, doncs, d'alguna manera són com un reflex de la situació, de la precarietat amb la qual tots estem immersos d'alguna manera. I bé, i diu el periòdico, finalment, que com ja passava La isla mínima i el seu retrat de l'Espanya del postfranquisme, perquè, bueno, spoiler de La isla mínima, recordem que al final de la pel·lícula el personatge de Javier Gutiérrez havia sigut un torturador al servei de Franco i havia fet de company del protagonista Raúl Arévalo durant tota la pel·lícula. I bé, com ja passava la Isla Mínima i el seu retrat de l'Espanya al postfranquisme, doncs aquí hi ha notes ben disseminades sobre la realitat social i econòmica que estem travessant. És a dir, que és un thriller, Los Tigres, però també alhora és cinema social.
El millor, les interpretacions, la fotografia, premiada a Sant Sebastián, el so, i enganxa aquesta dinàmica entre els germans que explicaves, que juguen una mica a l'equívoc, no?
Sí, sí.
És Los Tigres, i anem per una de les estrenes terrorífiques de la setmana.
Together.
Te quiero.
Vale.
¿Qué ocurre?
No lo sé. Desde que nos mudamos, Tim y yo no estamos en el mismo punto.
Por favor. ¿Pero os queréis?
Quizás es monotonía.
Bueno, la monotonía a veces puede ser una forma de... armonía. Mira, este podría ser el comienzo.
Te mueves, me estás tirando del pelo.
De algo maravilloso.
Tim.
Nos pasamos la vida buscando a nuestra media naranja. Si crees que la has encontrado, no tengas prisa por soltarla. Nos está pasando algo.
¿Cielo?
Escúchame, escúchame.
I aquí diu que és la millor pel·lícula de terror d'aquest 2025. No sé si n'hi ha per tant, però sí que només amb 2 minuts de tràiler sents una incomoditat i un mal rotllo brutals.
Sí, sí. Es veu que, bueno, comentàvem abans fora de micro que és una pel·lícula que equilibra allò que és pertorbador amb allò que és còmic. Deia, ara fa poc llegia, que és una pel·lícula que es veu que aconsegueix repugnar d'alguna manera. Però, sigui com sigui, s'ha presentat com un dels hits de terror de l'any. Abans de passar pel Festival de Sitges va estar al Festival de Locarno, ni més ni menys.
A Sitges va emmudir la sala, oi?
Jo, personalment, he de dir que no vaig tenir la sort de veure-la.
He llegit però... alguna crònica que la sala va emmudir.
Sí, sí, sembla ser que sí. Malauradament, no, per circumstàncies de l'horari en el qual es projectava, no hi vaig poder ser. Però bé, es veu que és la història d'una parella amb problemes en la seva relació que es trasllada al camp, on te descobreixen una cova amb una, on hi ha una mena de força sobrenatural, i bé, beuen aigua de la cova i comencen a experimentar transformacions físiques i emocionals que reflecteixen la seva codependència. Vamos, que estan enganxats. O sigui, estan enganxats literalment.
Una substància l'una a l'altra que els enganxa, no?
Sí, sí.
Recorda La substància, de Demi Moore?
Bé, llegia ara fa poc que no arriba a caure en els excessos gore de La substància, tot i que es veu que bé, els dos actors, Dave Franco i Alison Brie, que són parella en la vida real, estan casats. Bé, es veu que s'entreguen completament a una sèrie de situacions cada vegada més ridícules, on bé, la pel·lícula troba l'equilibri entre lo pertorbador i lo còmic, com dèiem abans, a mesura que la trama avança entre cruixits, contorsions, recargolaments i deformacions cap a una conclusió que es veu que els hi proporciona amb els protagonistes, tot i que de manera radical, una manera de reafirmar el seu compromís mutu. O sigui, es veu que al final aconsegueixen...
Salven
la parella, però de la manera més radical i més esbojarrada possible. Que en aquest sentit no arriba al nivell de deliri de la substància, però es veu que és un deliri igual, per entendre'ns.
És Together. Després també tenim una altra estrena terrorífica, però ara anem a tot un fenomen.
Sí, Les guerreres K-pop.
This is it. For the fans.
For the world.
You're all I can think of. Every drop I drink of. You're my soul.
It's infectious.
Fa setmanes i mesos que es parla de Les guerreres K-pop, que ha estat un exitàs, guapetat, a la plataforma Netflix.
Sí, sí, ha sigut número 1 en el top 10 de països durant diverses setmanes. Ha sigut tot un fenomen mundial i ara, finalment, aquest cap de setmana, doncs, arriba a sales durant només una setmana. Perquè els fans de la pel·lícula puguin gaudir de les cançons en pantalla gran. En aquesta història sobre, per qui no hagi vist la pel·lícula, una banda de superestrelles del pop coreà, que tenen una identitat secreta, tot és una tapadera, en realitat són caçadores de dimonis de nit.
I és una pel·li d'animació.
És una pel·lícula d'animació.
Que no ho hem dit i és important, eh?
D'animació i, a més, americana, de l'estudi que va produir doncs, fenòmens com les de Spider-Man d'animació, Spider-Man Cruzando el Multiverso. També es van encarregar de fer Lluvia d'Albòndigues, també es van encarregar de fer Hotel Transilvània i Los Mitchell contra les Màquines, que també va ser tot un fenomen de Netflix en el seu moment. I bé, i doncs ara doncs, ofereixen aquesta història sobre aquestes caçadores de dimonis que estan lluitant per alliberar el món de la foscor i protegir amb els seus fans de les forces sobrenaturals. Però de sobte els dimonis decideixen que si no poden combatre-les de manera bé, com en la seva aparença demoníaca, doncs el que faran serà muntar un grup d'una boy band on te puguin captar l'atenció del públic i acabar amb la humanitat. I bé, i en aquesta pugna entre les noies i els nois estarà el focus.
Les coreografies són brutals. Les cançons de K-pop enganxen. Hi ha molt d'humor. L'animació és espectacular. De fet, la directora ha dedicat pràcticament 9 anys a aquest projecte. És una bona pel·lícula.
Sí, és una bona pel·lícula. Sobretot, bueno, es comentava que era una pel·lícula a mig camí entre Espies de veritat i Les supernenes. És a dir, que si vau créixer amb aquestes sèries i us agraden, doncs aquesta és la vostra pel·lícula. També tira bastant, diuen, en la línia de Red, de la pel·lícula de Pixar. I a més es veu que és una pel·lícula molt divertida, plena d'acció i amb una animació espectacular. Per tant, no us la perdeu, no perdeu l'oportunitat de veure-la en pantalla gran.
I si li hem de posar una pega, és que dura poc, són 100 minuts.
Sí, 100 minuts, que es veu que dona per poc i que, bueno, que les queden alguns arcs sense tancar, per tant, potser li caldrà una segona part.
Segur que ja hi estan treballant. Tornem al terror.
Sí, Esa cosa con alas.
Estamos solo los tres.
Echan de menos a su madre.
Os habéis portado muy bien hoy.
¿Cómo lo llevas?
No me imagino cómo se siente.
¿Estás muerto?
¿Quieres hablar?
¿Dónde está la leche?
Para.
Yo estaba primero.
Ah, ahí está. Papá triste.
Papá contaba cuentos. Los cuentos cambiaron cuando papá cambió.
Mírate sin tu mujer, sin esperanza, tan furioso.
Eres todo un cliché. Viudo inglés permitió que su reino se fuera a la ruina y abandonó a sus dos hijos.
Lo he oído.
Hola, niños.
No es real.
Papi necesita un abrazo.
¡No eres real!
Es espantoso. Es música de viudo blanco de mediana edad y clase media, lector de panfletos, acaricia barbas de mercadillo.
Sí.
No me iré hasta que dejes de necesitarme.
Creo que deberíamos hablar de la diferencia entre el duelo y la desesperación.
Esa cosa con alas és un corb negre i mal parit que assetja Benedict Cumberbatch.
Sí. Benedict Cumberbatch interpreta amb un pare que acaba de perdre amb la seva dona i doncs ha d'afrontar sol la criança dels seus dos fills petits i bé, i de sobte comença a ser assetjat per un corb negre. I bé, és una pel·lícula que es va projectar al Festival de Sitges després del seu pas per la Berlinale, perquè Benedict Cumberbatch rebia també el Premi Màquina del Temps i amb motiu de la rebuda doncs es va projectar la pel·lícula, que sí que és un drama, sí que té tocs de fantasia i terror, però bé, però al final el terror i la fantasia acaba sent una mica una metàfora del dol, per dir-ho d'alguna manera. Dirigeix el director Dylan Southern, que estava format en el terreny del videoclip, i això es nota perquè comentava la crítica que hi ha diversos temes musicals molt ben incrustats, Screaming Jay Hawkins, i bé, i també té un documental que es diu Nos vemos en el baño, i és un, comentava la crítica, que és una pel·lícula que vol generar una intriga psicològica amb un potent disseny de producció i sobre un home que es debat entre els seus dimonis interiors i els ocells que té al cap. A mi personalment em va recordar a una pel·lícula que es va estrenar l'any passat, que vaig poder veure al Festival de Cannes, que és britànica també, que es diu Bird, que justament, bueno, utilitza la metàfora aquesta de l'ocell per parlar d'altres temes.
Sap reflectir molt bé el procés del dol, alguns moments del que és el dol. És tràgica, és poderosa i commou. Esa cosa con alas. Més estrenes.
The Mastermind.
Hoy he visto al padre de Kit. Me ha dicho que tiene proyectos por toda la ciudad.
Se pasa todo el tiempo ajustando balances y hablando por teléfono. Es una forma absurda de emplear el tiempo.
Bueno, lo que está claro es que tú ese problema no lo tienes.
¿Sabías que los niños hoy no tenían colegio?
Estoy trabajando. ¿No pueden quedarse contigo?
Tengo cosas que hacer.
¿Qué tienes cosas? ¿Cómo qué? Es mucho dinero.
Tú, escúchame. Es una gran oportunidad que me cambiará la vida, pero tendría que alquilar una oficina y comprar ciertas cosas que no tengo. Tú ya me entiendes.
Pocs dies després del robatori del Louvre arriba The Mastermind.
Sí, sí. The Mastermind és la nova pel·lícula de Kelly Reichardt, que és una directora americana de gran prestigi. First Cow, Certain Woman, All Joy, Mixed Cut-Off, vull dir, és una cineasta de culte, pràcticament. I bé, és una gran notícia que aquesta pel·lícula s'hagi pogut estrenar, perquè l'anterior pel·lícula que va fer Kelly Reichardt, protagonitzada per Michelle Williams, no va arribar a sales, va anar directe a plataformes, i les seves pel·lícules no s'acostumen a estrenar a Espanya, per tant, és una gran notícia que The Mastermind arribi a sales. I és la història d'un pare de família desempleat i lladre d'art aficionat a Massachusetts als anys 70, que ve, que s'embarca en el seu primer robatori i, bueno, amb el museu vigilat i els còmplices reclutats té un pla infal·lible, o això és el que creu ell. És una pel·lícula que, bueno, sembla una pel·lícula d'atracaments, però si coneixeu a la directora veureu que és pràcticament més aviat una antipel·lícula d'atracaments, perquè es veu que el que li interessa en el fons a Kelly Reichardt aquí és retratar d'alguna manera l'home desubicat dels anys 70. En aquest cas, qui interpreta el protagonista és Jojo Connor, protagonista de La Quimera, de Litz Rohrbacher, es va donar a conèixer amb la sèrie The Crown, que interpreta, doncs, amb aquest home que bé, que no pot viure dels seus somnis artístics ni implicar-se en la contracultura, no pot assumir el rol de pare suburbà tradicional. El títol és irònic perquè es veu que des del començament queda clar que la seva ment dista de ser magistral. I bé, i és una pel·lícula que mostra l'atracament, però de seguida es veu que bé, que amb la directora, doncs, això li interessa més retratar aquest home, aquest arquetip d'home amb qui interpreta Jojo Connor.
Sí, sí, a les antípodes del robatori d'Ocean's Eleven, per exemple, aquí tot és un despropòsit.
Correcte.
I amb aquesta banda sonora que he pogut escoltar només d'inici de tràiler, de jazz experimental, que li dona un embolcall a tot amb un aire molt particular. I l'última proposta que ens fas?
Recién nacidas.
¿Lo oyes?
Va rápido, da miedo.
Te lo he dicho, es normal en los bebés.
Julie te reemplazó ayer. ¿Qué puedes cocinar hoy?
Pues pasta con berenjena.
De acuerdo.
¿Por qué me abandonaste?
¿Para qué quieres saber eso?
Lo necesito.
¿Cuándo vamos a ver a tu madre?
No sé.
Bebé, no es la solución para todo. Creo que quien llora es Noé. ¿Vas a buscarlo?
Yo lloro también.
He decidido dar a Lily en adopción.
En ese centro maternal de mierda te han vuelto contra mí.
És una mirada crua sobre la maternitat adolescent.
Correcte, perquè aquí l'assignen, bueno, crua però optimista, pel que comenten, bastant lluminosa. Qui l'assignen són els germans d'Ardent, uns dels pocs directors que han aconseguit guanyar dos cops la Palma d'Or al Festival de Cannes. Gairebé sempre s'emporten premi al festival i aquest any no va ser una excepció perquè es van endur el premi a millor guió per aquesta pel·lícula. I bé, hi relata la història de cinc noies que viuen en un refugi per mares joves, que es van criar en circumstàncies difícils i que lluiten per construir una vida millor per a elles i pels seus fills. I bé, i diu La Vanguardia que és una pel·lícula de primers plans i plans mitjos, que la càmera en aquest cas no busca la denúncia, sinó alguna cosa que podríem definir com empatia moral. I que és una pel·lícula de tensió creixent i d'emoció continguda, inesperada i fins i tot feliç. I El Periódico també justament parla d'això, de que és una pel·lícula que busca una mirada atenta, respectuosa i optimista a les circumstàncies. Comenten que el guió és excepcional, o sigui que el premi guanyat a Cannes és merescut.
I amb actrius no professionals, aquestes noies?
Sí, amb actrius no professionals que interpreten doncs, amb aquestes cinc adolescents en una pel·lícula que, bueno, que es veu que reflecteix molt bé aquest contrast entre interior i exterior, el que passa quan estan a dintre del centre d'acollida i el que passa quan estan fora del centre d'acollida.
Ressona una mica a La Maternal de Pilar Palomero?
Possiblement, perquè a més em van comentar que Pilar Palomero volia fer un documental quan abans de donar forma a la Maternal com un projecte de ficció, o sigui que ressona bastant a aquest tipus de cinema. Des d'una perspectiva potser una mica més, bueno, neorealista, podríem dir.
Acabem els darrers minuts anunciant quan tindrem aquestes pel·lícules, el Kubrick o l'Assassí, i amb la cartellera d'aquest cap de setmana de Castanyada.
Sí, doncs Los Tigres es podrà veure el Kubrick passat el Mos, ja, perquè bé, venen dues setmanes de Mos Festival.
A partir del 16 de novembre, doncs.
A partir del 16 de novembre, no sabem si serà a partir del 16 més endavant, però la farem segur. Després, de Mastermind és possible que la fem també de dijous-divendres i Recién Nacidas la farem segur de dijous-divendres a la sala d'Assí també. I res, us esperem avui al Kubrick a partir de les 6 de la tarda amb Springsteen Deliver Me From Nowhere, que vam comentar la setmana passada, i després el dilluns us esperem amb l'Òpera Tosca en diferit. I res, i a les sales d'Assí us esperem a partir de demà a les 8 del vespre i fins dimecres que ve amb La Cena de Manuel Gómez Pereira, que ha sigut una de les grans estrenes d'espanyoles d'aquest any perquè ha funcionat molt bé en taquilla i ha agradat molt.
Gràcies, Miquel. Bona castanyada.
Bona castanyada.